La finestra d'Antonio Niebla.
Benvingut, estimat oient. Hola, estimada Gemma. Aquí en teniu avui amb el vell caimán de la prosa catalana.
Bona nit, Antonio. Hola. Et refereixes a algun dels teus coneguts amb això del caimán de la prosa catalana?
No, Gemma, no. Parlo d'un teu conegut, un mestre de periodistes, d'en Josep Pla. Personalment no he tingut el temps ni la sort de tractar-lo, però sempre l'he imaginat com un personatge molt especial. Quan jo era molt jove, vaig llegir Rússia i altres obres, llibres d'ell, que és part important de la millor prosa en català. I també diversos articles en castellà. Era boníssim quan escrivia en castellà també. El mateix que el català, tenia, lo dominava perfecto. Pla anava en contra de corrent. En una època que tot apuntava cap a l'esquerra, ell apuntava cap a la dreta. Pla era un indomable. Es deien moltes coses inexactes d'ell, en contra seva. He conegut a molta gent que havien tingut amistat amb ell i que se lo estimaven. La majoria sempre deien que Pla era un personatge distant i bastant complicat, personalment, però l'estimaven sempre.
Home, Josep Pla va ser molt conegut arreu com a corresponsal de la revista Destino i va escriure des de Rússia, Alemanya, França i també altres països. Per què li dius vell caimán?
No sé. Bueno, sí que sé. Sempre he pensat que tenia una mirada astuta i ràpida. Tenia ulls de saurio. Amb la mirada travessava la gent. Sempre mirava de costat, amb el cap una mica girat, amb la boina posada, com assaixando. Tenia l'obsessió de classificar tothom, però no parava de fumar, sempre. I amb molt de sarcasme deia que necessitava fumar per trobar un substantiu adequat. Deia que el més difícil a l'escriure és trobar un bon substantiu. Tenia tota la raó. Amb una paraula, volia retractar amb una persona, amb un paisatge, amb una situació. Deia que quan trobava un bon substantiu tenia la sensació que ja es podia marxar a casa a menjar una truita. Sí, Gemma, sí. Menjar una truita amb patates. I era sempre, perquè sempre bevia un got de vi. Era molt pragmàtic. Tenia un sentit molt clar i pràctic de la vida. Sempre deia que la primera obligació d'un escriptor era ser intel·ligible. Deia que ell no era escriptor, era un periodista que feia realisme poètic.
Era de família pagesa, ben situat, i va estudiar advocacia a Barcelona. És veritat que sempre escrivia a llapis, com en Brossa i molts altres escriptors?
Sí. Deia que per afrontar les famílies de classe mitja volien que els seus fills tinguessin una carrera perquè volien que els seus fills fossin més importants que els pares. Pla també deia que havia nascut per fer de pagès i a cuidar les oliveres i les obreres, que li agradaven molt, molt. Tot el que era la terra sempre li agradava molt. I per seguir la voluntat del seu pare va estudiar d'advocat. En la seva biografia, que va escriure, diu que volia ser notari. A l'acabar la carrera va canviar d'opinió i escrivia cada dia diverses pàgines, sempre a llapis, perquè deia que sentia la lletra més a prop. Tenia la raó Brossa i ell. La paraula escrita a llapis, a mà, és més humana, més cercana, més sentimental, més nostra.
Antonio, tu saps si tenia bona relació amb els seus pares? Perquè gairebé mai parla d'ells.
Pues, la veritat és que parla molt poc, en molt poques ocasions. Al principi, en l'època d'estudiant a Barcelona, Pla se sentia molt sol. Vivia en pensions i sempre que podia anava a llegir a la biblioteca. I això ho fan la majoria dels bons escriptors que conec. Sempre són bons lectores. Le interessava mucho la poesia i la novel·la francesa i somiava con la República Francesa com un possible model per a Espanya. Era una mica ingenu, esclar. Sempre iba molt pulcro i molt ben pentinat. Pla vestia sempre com traje oscuro i corbata i xaleco, o sigui, o armilla, que es diu en català. Era molt elegant. Per les tardes freqüentava les tertúlies de l'Ateneo de Barcelona, on coincidia amb personatges com Josep Maria de Sagarra, Eugeni d'Ors o el Francesc Pujol. En aquesta època té gran amistat per Alexandre Plana. Alexandre Plana era el seu professor preferit a la universitat. I Plana era molt apassionat d'en Pío Baroja. Pla, que també li agradava molt, aquí, amb aquesta relació, incrementa la seva admiració per l'escriptor basco.
Abans de la Guerra Civil es va posar en política i va ser un catalanista bastant conegut.
Sí, va estar molt implicat en moltes coses, és a dir, en totes les revistes, coses de literàries, de tot tipus, i polítiques. I de 1919 el 20 escriu en diari Les Notícies i l'envien com a corresponsal a París, i més tard a Berlín i a Roma. I va ser quan, a l'any 21, que va ser el diputat de la Lliga Regionalista per Girona. Era un catalanista moderat, del grup de Cambó, del qual se va fer molt amic posteriorment. Va fer un article, quan estava allà, va fer un article contra el govern de la República per la mala política en el nord d'Àfrica, cosa que, per la cuenta que me tiene, conec a força. Ja saps que són nascut al Marroc. I li dono la raó. I Pla, amb aquest article contra la República, ha de marxar d'Espanya. En París se reuneix amb els afins de Francesc Macià i un temps després torna a Espanya i treballa per el Francesc Cambó. Pla, en aquesta època, està molt enfrontat amb els republicans i amb tota l'esquerra en general. Pla sempre escrivia en català en tota aquella època. En l'abril del 1931, el mateix dia de la proclamació de la República, el Cambó li truca i l'envia a Madrid com a cronista parlamentari.
M'has comentat també, Antonio, que va escriure més de 30.000 pàgines a la seva vida, Pla. És una barbaritat, vaja. I la necessitat d'escriure cada dia, i no tenir descans ni de dies ni de festes, devia ser com una droga per ell.
És una droga, Gemma, és una droga. Perquè l'adrenalina també se dispara amb les ganes d'escriure. El pintar, el composar música o l'escriure, tal com parlem, crea una adrenalina que acompanya a la desitjada soledat. Aquesta soledat, Gemma, que te hace navegar pàgina a pàgina hasta el final d'un llibre. Ser un escriptor per al que escriu amb passió significa viure al marge de moltes coses, prescindir de la família o tenir-la a part. En un ambient de creativitat, Gemma, la majoria dels artistes tenen a la família al servei del nostre treball. I, segons el filòsof Salvador Pàniker, que va escriure una acertada biografia sobre Pla, diu que per a ell l'escriure era una necessitat biològica.
No tenia ni fills ni tampoc no es va casar. També deia que estava contra la literatura artificial. Tu creus que era una persona molt contradictòria?
Sí. Era una persona difícil, contradictòria. Ell moltes vegades se contradeix a si mateix, no? Era molt controvertit. I biògrafo i expertes de l'obra d'en Pla coincideixen que, a part de les senyoretes d'Alterne, que solia freqüentar, a Pla se li coneixen dues dones. L'Adi Edberg, que era una noia noruega nascuda a Barcelona, o sigui, el pare era noruego i la mare era catalana, amb la que tuvo una relació de diversos anys. Adi parlava diversos idiomes i treballava en el servicio de espionatge franquista en Catalunya i en l'estranger, que dirigia i financiava un altre nacionalista moderat, com un Francesc Cambó, com qui en Pla va estar treballant molt de temps i com un periodista.
I qui era, Antonio, l'altre amor d'aquest vell caimant, com tu l'anomenes?
Molt bé. Això del vell caimant t'ha quedat bé, eh?
Sí, aquesta etiqueta ja li quedarà.
És que és un caimán, el tio. L'altre amor era un amor secret, que se va descobrir casualment al classificar els seus manuscrits després de la seva mort. En els paquets de cartes lligades amb un cordill hi havia cartes d'amor enviades de la mateixa persona, primer des de Barcelona, perquè primer vivia aquesta senyora, vivia en Barcelona amb el seu marit, i després des d'Argentina, firmada simplement amb la lletra A. El temps, que destapa moltes coses i se sap quasi tot, van descobrir que aquesta senyora se deia Aurora Perea. Era de Barcelona i va marxar exiliada amb el seu home cap a l'Argentina a final de la Guerra Civil.
Però ella en algunes entrevistes insisteix que no havia estat mai nòvio de ningú i que mai havia estat enamorat de cap dona.
Repetint lo del caimán, Gemma, un dia, entre la pregunta d'un periodista conocido, diu, lo diu en castellà, "Yo nunca estuve enamorado de ninguna mujer. Las mujeres son para mí más firmes que nosotros y son demasiadas inquisidoras. No lo puedo aguantar yo, eso de la Inquisición. Yo me he enamorado del mar, de un árbol, de una hierba. He amado a mi pueblo, a Barcelona. Nunca la quise. Estoy enamorado de l'Empordà, del Mas Pla, del Ben de la gent cambiante de aquella tierra. ¿Sabes? El amanecer aquí siempre es distinto. Siempre te sorprende, siempre te cautiva". Y le pregunta, "¿Usted sabe que los de aquí somos animales climáticos? En el Empordà somos producto de paisajes, del paisaje y de las contradicciones, y de las tradiciones también, hijos del viento y del mar. Gemma, el mar es indescriptible. La gente trata de copiarlo, pero es imposible, no tiene referencia, porque nunca se está quieto. Para pintar el mar tienes que inventarlo. Como el pintor Niebla, el meu germà, por encima de todo, somos hijos del mar. El mar, Gemma, está ahí, persistente, lleno de todo lo que hay que tener, siempre esperándote y siempre esperando. Siempre es el mismo y nunca es igual". Esto lo decía Chillida.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Mediterráneo.
L'obra de Pla, Antonio, vol ser descriptiva amb un caire periodístic i, a més, és molt extensa. Es va confessar deixeble de Pío Baroja, que era un novel·lista, i d'Antonio Machado, un poeta.
Sí, Pla, que diu en moltes ocasions, diu, no creo en el periodismo, porque las noticias siempre son demagógicas y están al servicio de alguien interesado. Yo busco la estabilidad, decía... El catolicismo es inestable, confiesa en otro momento. No supimos aprender la lección de los griegos. Los griegos nos dejaron la estética y la ética, la geometría y muchas cosas importantes. Hechos ya se respiran en Ampurias. Pero no dejaron a ningún dios a quien reclamarle. Los romanos sí. Los romanos nos dejaron una serie de dioses que la Iglesia supo anular. La Iglesia supo elegir a Roma, entonces era el centro del Mediterráneo, y así llegaron a todo el mundo. O sea, se hicieron prácticamente los dueños, y son los dueños del mundo.
¿Pla era ateo?
Era gnóstico, era gnóstico. En ningún momento parla de Deo. Los ateos niegan la existencia de Dios, los agnósticos pasan, como se dicen ahora, pasan de Dios. Pla decía... que los griegos dejaron todo el peso de la responsabilidad al hombre y la culpa también. En otro de sus escritos también dijo: el desarrollo del hombre es mentira. En las cosas esenciales no hemos crecido. Aquí no podemos olvidar, Gemma, la palabra democracia. Democracia, aún no superada por nuestra sociedad, es una palabra manoseada, manipulada por intereses de quienes piensan que el voto que deposita el pueblo es el partido, y lo utilizan a su servicio o al servicio que más le interesa, que muchas veces son inconfesables.
¿Y Josep Pla, qué deia de la democracia?
Pla escribió en 1940 que la democracia está manipulada por intereses partidistas, igual que el otro, por políticos que se abrazan al sillón como una tala de salvación. La democracia está mal interpretada por los engañados votantes. Esto lo dice Pla. Utilizada por intereses casi siempre económicos. Esa Grecia, la Grecia que sueña en algún momento Pla, utópica y soñada, aún se yergue majestuosa desde la sabiduría de su parlamento. Muchas de estas frases son extraídas de la obra de Pla. A veces certeras, otras llenas de contradicciones. Como también... hay una parte poética en su obra y otra narrativa que él se contradice y la rechaza.
En què creia, Antonio? Com hem dit, va viure en la majoria dels països europeus i va ser corresponsal de la revista Destino durant molts anys.
Pla va ser, com deia la meva àvia, un culillo de mal asiento hasta el final de sus días. Fue un eterno viatger, ¿eh? Va ser un eterno viatger. I des del 1936 fins al 38 va estar vivint exiliat a Roma amb l'Adi Herbert, la noia aquesta que va conèixer a Barcelona. I per encarre del Francesc Cambó va fer uno de los llibres més importants, bueno, de los volúmens, perquè són molts volúmens, el que va dedicar i va fer la història de la segunda República Espanyola, que publica en 1939. Más tarde, ya en pleno franquismo, Pla la oculta y prohíbe que se reediten y mucho menos que sean adjuntadas a sus obras completas.
Tal com has comentat, a finals del 38 és quan més o menys s'acaba la guerra. Ell i l'Adi Herbert entren per la frontera de Biarritz i s'instal·len a Sant Sebastià.
Sí, sí, Gemma, sí. A l'arribada a Sant Sebastià, ell i l'Aldi se dan a conèixer els militars franquistes i expliquen que havien estat col·laborant amb el franquisme, amb el Franco i tot això, tota la història. En el gener del 39, cuando se acaba la guerra y coincidiendo con la entrada de las tropas de Franco a Barcelona, Pla y Adi, marido y mujer, a todos los efectos, porque no sé si se casaron o no se casaron, pero a todos los costados deían que eran marido y dona. Retornen, quan va retornar a Barcelona, anaven junts amb un grup de periodistes afín al franquisme, entre ells gent molt coneguda com el Carlos Santís i el Manuel Aznar. El Manuel Aznar era el pare de l'expresident espanyol amb la democràcia. En Josep Vergés també, tots ells que estaven catalanes i que van fundar el famós setmanari Destino, que tothom pensa que era català. Era encantada per als fundadors, però se va fundar en Burgos, en el 39, sí, el 39 era, sí.
I per què, Antonio, funden la revista Destino a Burgos?
Perquè Barcelona la consideren molt insegura. Ells mateixos ho diuen, ho comenten en una entrevista, que era un hervidero de huelgas i de partidos i de sindicatos. Burgos era una ciutat de província, tranquil·la, molt religiosa, i estava en mans de la dreta. Pla, en aquellos momentos gozaba de la amistad de muchos de los políticos afines de la derecha, pero de la derecha más reaccionaria. Por otra parte, Gemma, la revista, sirve de modelo para una reunión de altos cargos de intereses políticos y comerciales.
¿Políticos en la revista?
Sí, sí. Una buena revista tapa muchas cosas.
Sí, sí, sí.
En la revista exactamente, no exactamente en la revista, pero sirve de tapadera. Chive de tapadera. La situación viene de más lejos. En Burgos se reúnen conocidos financieros y empresarios como Juan Marx, Mateu, un Sardà, un Castell, un Suñol y otros muchos contrarios al gobierno de la República para conspirar. Lo van a hacer para conspirar y pedir a Franco y también a José Antonio una determinación contra la República. Y después, una segunda reunión que va a ser muy más efectiva, él va a hacer a Tetuán, que en aquella época era provincia española, y se iba a hacer con militares adeptos a Franco y jefes nazis alemanes. Estos conocidos empresarios catalanes, mallorquines y vasco, financiaron parte del precio que pidió Hitler por los bombarderos que arrasaron varias ciudades españolas, entre ellas Barcelona. La otra parte del precio, Gemma, fue entregada a materias primas extraídas de las minas de Asturias y de León, y también de las acerías del País Vasco, lo que Franco publicó posteriormente como ayuda alemana era mentira. Para Hitler fue un simple negocio.
Buf, quin embolic, Antonio. A veure, políticament, on era Pla? Perquè, en teoria, si era cronista parlamentari de la República, hauria d'haver estat republicà, no?
Buf. Que tú has dicho, lo repetecho y lo asumo. Sí, sí, porque en política siempre hay más cosas subterráneas, cosas que no explican y por desgracia no se embolican de mala manera. Pla en un principio se declaraba partidario de una república francesa o afrancesada, como explicaba. Después decía que a la guerra la van a portar el desmanes de la república. També va ser una certa veritat perquè hi havia molta gent nerviosa amb la situació de vagues i coses que hi havia. Una de les moltes entrevistes que li van fer a Pla deia com una justificació. Nadie se entiende a sí mismo. Y yo soy como mucha gente. Soy una consecuencia más de esta guerra. Pla va continuar escrivint per a Destino durant molts anys. En 1946, Josep Vergés, promotor de Destino, solicita del gobierno español y permiso para publicar libros en catalán. Aquí tuvo el apoyo de Dionisio Ridruejo, el cuñadísimo de Franco, poeta que estaba muy bien lo que feía y escribía, y propulsor de los principios del franquismo, y que después se va a usar totalmente en contra del franquismo, y va a escribir muchas cosas y lo van a expulsar de España. Lo van a expulsar, no lo van a hacer prisionero, pero lo van a decir que marchés porque, claro, estaba casado con una germana de Franco. Y Pla no era de ningún partido. Pla estaba, en fin, no soy para un mirar, yo creo. Miraba por todo arreo y escribía lo que podía, pero nada más navegando.
I com se'n va sortir de tots aquests embolics polítics on estava posat? És com un personatge gairebé de teatre, Antonio, i d'aquests escorredissos i que van canviant.
Sí, sí. Ai, el teatre, el teatre. Gemma, encara que mai va escriure teatre pla, la seva vida ha inspirat dues obres de teatre. Una que va fer Josep Maria Flotat amb frases i col·lages en l'escenari del pla com a escenografia, que deia, el deia l'obra de teatre es deia Ara que els ametllers ja s'han batut. Crec que es va estrenar al 90, però la més boixa va ser la de l'Albert Boadella. És un loco increïble, lo vaig conèixer molt bé. Va escriure la increïble història del doctor Floyd amb Mr. Pla. Boadella retrata un personatge obsessionat per el diners i el poder, que al rentar-se la boca s'equivoca d'ampolla i ve un trago de la loción Floyd para después de l'el afeitado. I, com un sortilegi, se convierte en un personatge culto, un bon escritor i d'èxito, o sigui, en el mateix pla. L'Albert Boadella, fundador del Joglar, amb el que tinc amistat des de 1960, quan aprenia mímica del francès Marcel Marceau, coneix molt bé en pla. Deia que representava molt bé la mentalitat catalana contradictòria, pessimista e irònica.
Home, aquesta opinió dels catalans és una mica un tòpic molt discutible, eh?
Estic totalment d'acord, per suposat, Gemma. Lo diu el Boadella, que ara, el que són les coses, se passeja con Esperanza Aguirre por Madrid. Agárrate. Sí, sí. Estoy molt d'acord amb tu que és un tòpic. Pla era un solitari que no suportava la gent. Crec que ell tampoc se suportava a si mateix. Ell era d'ell i punt, no era de ningú més. Era un saurio, Gemma, un saurio solitario. Mentre va poder viatjar sol, no va parar. Sempre portava diverses llibretes que prenava amb profusió. Pla no era ni antirepublicano ni antimonàrquico. Era un pragmático. Era un pragmático que creia que el gobierno debía apartar las ideologías, modernizarse y ser práctico y profesional, o sea, técnicos, un gobierno de técnico. Él creía en un gobierno de técnicos y profesionales honrats. Mm. Nada más que eso.
Sí, sí, sembla fàcil. Antonio Pla va arribar a ser director de La Vanguardia, que era el somni de la seva vida, no?
I quasi, lo desitjava més que res. Mira, en 1939, després de la guerra, entren oficialment les tropes franquistes a Barcelona. I con ellos, ja l'he repetit abans, Pla i tot el grup de periodistes com Manuel Aznar, Carlos Santís... Manuel Aznar és nombrado director de La Vanguardia, qui nombra a Pla subdirector. Però les coses no funcionaven com esperava, perquè en Pla esperava que Manuel Aznar li deixés el càrrec amb ell i li traspassés el càrrec, perquè Aznar era un historiador més que un periodista, no? I és per aquesta raó que ell pensava i esperava que això sí. Però la revista va canviar de moltes coses. Pla no estava d'acord amb la línia que donava La Vanguardia. El grup de poder franquista pretendia actuació que Pla rechazava, o sea, Gemma, que no tragava ni a la trupe ni a la tropa. Pla marxa de Barcelona al Palafrugell i l'Eddie Ember diu que no se manve, que se queda a Barcelona, que està allí, està molt bé. I se separen. I Pla comença a escriure reportatges d'excepció cada setmana per Destino, que impulsa que la gent comprova la revista notablement per llegir el que escrivia sobre l'Empordà, sobre els pobles de l'Empordà, l'amic Pla.
I com comença a viatjar precisament als pobles de l'Empordà i escriu el conegut després Diccionari de la Costa Brava?
Sí, sí. Va fer un diccionari de la Costa Brava que va ser, vamos, encara la gent lo compra. Como era molt treballador i també un periodista, li encantava caminar, pues va escriure i va fer molts articles per moltíssims editors. Va escriure articles, perquè no tenia contracte amb ningú, Ell no va voler tenir contracte ni exclusives amb ningú, ni en la revista Destino, que va estar tants anys, ningú volia contractes. Volia estar per la seva compte sol, suelto, i elegia a qui volia. I va escriure un article on explicava que estava en contra de la literatura d'imaginació i que per això ell feia literatura d'observació. Aquesta, jo crec que és una clara gemma, una clara manifestació de la seva magnífica obra i oferta literària. Ofrecer una imaginació des de la realitat misma. Piensa com Picasso. Picasso sempre deia que ell no pintava de la naturaleza, pintava con la naturaleza. Utilitzava la naturaleza com un còmplice i s'apropiava de la luz, de su caràcter. I el mateix li passa al Pla. El Pla escriu sobre les pedres, sobre els arbres, sobre el caràcter de la gent, sobre xerrades que té amb la gent, sobre el menjar, escriu sobre la cuina. Fa moltes coses molt interessants.
La capacitat d'observació de Josep Pla era enorme i podia retratar amb la seva escriptura detalls mínims de qualsevol paisatge.
Aquí, per mi, potser, està l'aportació més important d'en Pla. És un escriptor que adopta unes formes de descripció literària que no s'ha utilitzat mai. No s'ha utilitzat mai, ni la literatura espanyola tampoc, ni la catalana, eh? Jo crec que neix del coneixement que té ell de la literatura francesa, de la qual era un gran lector. Tota la sèrie de les dietàries que va escriure són una meravella, són geniales. Gemma, la descripció dels pobles, de cases de pedra, dels personatges, del camí, el seu caràcter, són sublimes. Quan penso que quan Pla finalitza el quadern gris, i dic quan ho finalitza, perquè Pla se recreava en la mateixa escritura que feia, i després d'escrita la reescrivia de nou. Quan alguns anomenen com a dietari el quadern gris, no és certament un dietari, ni un diari. Pla lo reescribe, lo literaturiza, los transforma en una joia literària, en meravelles.
Després de la postguerra, Josep Pla escriu en exclusiva, si no vaig errada, per la revista Destino, que l'editorial es trasllada de Burgos, com ens has dit que s'havia creat, a Barcelona.
Sí, es trasllada a Barcelona. A la revista Destino va escriure una sèrie de reportatge del gran mestre de periodistes que ell era. Ja era molt i molt considerat en Pla. Ese trabajo semanal le va permetre viatjar per tot el món, però no com a periodista, com a comentarista, sinó era com un observador de aconteciments, de tots els aconteciments importants que passaven en el món. Per exemple, Gemma, va deixar un document excepcional sobre la diàspora en 1957. Todo el mundo conoce que se domina diáspora a la multitud de judíos nacidos en otros países que volvieron para fundar el nuevo Israel. Pla viajó en un barco desde Marsella a Tel Aviv con centenares de judíos que fundaron el nuevo Israel. Y habla de las nuevas ciudades y las carreteras y cómo los judíos construyeron en mucha parte sobre la arena del desierto, porque hicieron un milagre, ¿eh? Un milagre técnico, convertir en tierras de labranza y jardines en poco tiempo aquel desierto, porque era un desierto, es una maravilla.
Pla no s'implica públicament en els moviments del català ni en els nous diaris com l'Avui o el Punt Diari.
No. Pla publica en Destino cada setmana, que publica castellà, en castellà, sempre. És un reportatge d'antologia. En Jordi Pujol, des de Banca Catalana, compra a Josep Vergés, que era un dels accionistes més importants de la revista Destino, compra la revista en Jordi Pujol i consta com a propietat de Banca Catalana. I fa un reportatge molt crític en contra de la revolució de los clavels en Portugal. El nou propietari, que volia donar a la revista un canvi al tema, censura el reportatge i els progressistes marginen i censura a l'escriptor més llegit en català de la història. Fixa't quina paradoja, no? Pues, el nou polític van fer el mateix. El Pla simplement se l'ignora i no se li perdonen de ninguna manera, Gemma, la seva complicitat amb el franquista, que tampoc va ser del Franco, repeteixo, és que el Pla no havia sigut de ningú. Anava com un velero con el vent. Si bufava d'un costat, anava per un costat, i si bufava per un altre, aprofitava i anava per l'altre. La cultura progressista li van negar un reconeixement aquí a Catalunya, el mateix que van fer amb el Dalí. I en 1980, quan ja estava bastant malalt, a un any de la seva mort, pràcticament, el president, en Josep Tarradella, li va donar la medalla d'or de la Generalitat. Però una cosa que no podem oblidar de cap manera és l'aportació impecable que va fer, i això sí que això passarà a la història, i ja està a la història, la impecable obra d'en Josep Pla. Sap, Gemma, per què m'agrada molt Josep Pla a l'escriure?
No, Antonio, has comentat tantes coses que hauria de fer un repàs de tot el que has dit per intentar esbrinar-ho. El que sí que t'he de dir és que el que trobo a faltar és algun comentari més de caire amorós, perquè has passat molt per sobre.
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gemma, ara m'estàs posant nerviós. Soc un humil lector d'en Josep Pla, Gemma. M'encanta el resultat del seu esforç, perquè sempre, sempre guanya la sintaxi. També m'agrada la intransigència i l'inconformisme en si mateix i amb els altres. Pla deixa la porta oberta sempre per la ironia tan catalana sempre, aquesta ironia que tenim en aquest país. A vegades amb sarcasmo i altres amb molta mala llet. Però Pla estava cansat, avorrit de la fauna humana. Era un eterno cabreado. Sí, sí, un eterno cabreado. Amb la seva mirada de vell caimán sobre la boina, esperant el mar, com ell deia, esperant el mar. I també suplica que siguem misericordiós amb ell.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. El momento con las decisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo. Y no te encuentres en la calle, perdido, sin rumbo. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú
mujer. Tú me dices ver, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, perdido, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ver, lo dejo todo.
Rocío Jurado, la más grande de la canción española, antes de morir, cantó de forma inolvidable con Los Panchos, un bolero, bolero canalla, que ella elegantemente flamenquea. Si tú me dices, ven.
Recordeu que esteu escoltant La Finestra d'Antonio Niebla aquí a Punt 7 Ràdio Sant Celoni.
Estimat oient, gràcies per l'audiència. Al meu costat, la única Gemma Pasqual. Fins a la propera.
La Finestra d'Antonio Niebla.